Cala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. El camí ample és des d'aquest matí via de sentit únic de circulació, del nucli antic cap a Riells, una mesura amb la qual es guanyen 65 places d'aparcament, 10 d'elles a zona vermella d'aquella limitada a 20 minuts. És el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui. Ara en fem l'avança d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat d'un dia com avui. La brigada municipal acaba d'enllestir els treballs de pintura i desbrossament dels cementiris municipals de cara a la Diada de Tots Sants, divendres vinent. S'han acabat també les obres del nou pou d'aigua del cementiri de la carretera de Viladamat. El casal del jubilat Jardí del Pedró ha celebrat un nou playback en l'edició número 13. La sala s'omplia de públic que seguia amb atenció les actuacions, totes elles molt aplaudides. La ruta Víctor Català entra al festival Som Cultura, que presenta activitats arreu de la Costa Brava. Se'n faran dues passades. Som Cultura inclou activitats programades per més d'una quarantena d'entitats col·laboradores. El futbolista Valeri Fernández ha estat premiat amb el guardó del futbol Draft Plata, una pàgina web que té com a objectiu recolzar i promocionar la pedrera. Recordem que l'actual jugador del Girona continua lesionat. El divendres passat es complien 3 mesos des d'aquell dia que va haver de ser retirat del camp amb llitera. Recull d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completen l'informatiu. A l'agenda, grup de lectura de la biblioteca, avui, ofrena floral amb recollida poètica al cementiri, divendres, presentació del llibre 1939, l'exili del magisteri de Catalunya, dissabte, i venda de castanyes a la platja, divendres, dissabte i diumenge. Meteorològicament parlant, això ho expliquem des d'un dimecres assolellat, amb el pas demà d'un petit front. Continuem ara amb el Far, el magazín que elaborem 5 emissores locals de mar. Som a Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, Ràdio Delta de Deltebre i la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar. En aquesta segona hora, connexió amb el País Valencià, interactiu entrevista parlant de la davallada de pesca del peix blau. Parlem també en l'apartat de paraules exclusives amb Jordi Piqué, de paraules com el reganar o del seitó, i el preu del peix sabrem com ha anat avui connectant amb Vilanova i la Geltrú. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia. L'actualitat local, després de l'actualitat local, l'actualitat nacional amb el Next Vespre de l'Ali Giner i Montse Manent. Després del Next Vespre, els musicals Sound System i Chelsea Hotel. A la nit, a partir de les 11, les reemissions successivament del Més Calent a l'Aigüera, l'informatiu local i l'espai Alcaldia. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Amb Josep Maria Cano.
Doncs ens atem la que serà la darrera hora del penúltim programa de la setmana. Avui, com passa a totes les empreses, és el penúltim dia. Demà farem el darrer programa perquè divendres és festa, festa de Tots Sants, per tant, festa de castanyada, de panellets, de tradicions, evidentment per barrejar també amb Halloween, i on molts clubs nàutics, moltes entitats esportives faran la seva castanyada particular, alguns en forma de dinar popular, potser divendres o bé dissabte, d'altres en forma de sopar de gala, també amb música i disc i tal, i d'altres, evidentment, faran castanyada normal i corrent, allò cuient, cuint les castanyes a la barbacoa, a la zona comuna de l'equipament esportiu. En tot cas, que sapigueu que nosaltres estarem aquí avui i demà i que divendres us deixarem perquè pugueu navegar tranquil·lament. Així comencem aquesta segona hora.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I ens n'anem per saber com es respiren d'altres jocs de la Mediterrània. Ens n'anem cap a la zona de València, cap a la zona d'Alacant. I avui ho fem referenciant la inauguració del que seria el València Boat Show, que és el Saló Nàutic de València. 5 dies han començat avui i fins al proper dia 3, diumenge, estaran allà presentant el que es fa en un Saló Nàutic. Novetats, noves embarcacions, etcètera, etcètera. Àgueda Vitòria, molt bona tarda, com estàs?
Hola, bona vesprada, molt bé.
Amb moltíssimes ganes de xerrar amb tu. Bueno, teniu això del Saló Nàutic aquest que es fa a València molt a prop?
Sí, tenim el Saló Nàutic i sembla una bona notícia, és una bona notícia que es facin aquest tipus d'esdeveniments, però també penso que hauríem de mirar una miqueta la part crítica, perquè hi ha unes mancances importants en este Saló Nàutic.
Com per exemple?
Bueno, hem vist que n'hi ha novetats interessants, no només a nivell d'embarcacions que van a presentar-se, perquè això, des de luego, queda completament fora del meu abast i del meu enteniment. Hem vist que n'hi ha un cicle de cinema nàutic, esta vesprada de fet hi ha una taula redona sobre Moby Dick, aprofitant el 200 aniversari, també es parlarà molt de turisme nàutic, hi ha una mostra d'embarcacions de patí català, però continua tractant-se d'un event elitista, que a més no integra el barri mariner on té lloc i on, si comparem per exemple amb altres salons, com per exemple amb el de Barcelona, on vau estar fa poquet, sí, encara que un dels pilars siga la compravenda d'embarcacions, no ho sé, no, es troba a faltar pues, certa sensibilitat, no? Com ahir per exemple que sí que teniu l'àrea de marina tradicional o que aquest any en Barcelona s'ha parlat molt de pesca i de l'estratègia marítima de Catalunya. Tot això no ocorre, ja. No? No hi ha un espai per a les embarcacions tradicionals i a més és que d'alguna manera a mi m'ha semblat irrespectuós la manera en com s'ha abordat, perquè la desfeta del port, d'eixa zona del port que es va dur a terme quan la Copa Amèrica,
sí,
farà ja 10 anys o així, això ja no pot subsanar-se ni física ni sentimentalment, però d'alguna manera podria atenuar-se, no? I uns dels principals perjudicats en eixa desfeta van ser els pescadors de València Ciutat, que encara des de fa 10 anys estan en una llonja que havia de ser provisional, amagats de les mirades dels instagramers i tota aquesta gent en patinet que circula per allí i que es van a glòria de lo bonica que està la Marina, no? Aleshores, no sé, per aquest costat m'ha semblat d'alguna manera una falta de tacte, no? I a més, no fa molt estava escoltant en una entrevista a José Manuel Pastor, que és el president de la Cofradia de València, que sol·licitava ajuda a l'administració, a part de l'ajuda econòmica que necessiten, ell demanava que d'alguna manera es ajudaren a millorar la imatge que es té dels pescadors a la ciutat. I pense que un event d'aquestes característiques haguera sigut un escenari molt bo per a propiciar d'alguna manera aquest acostament i per a mirar d'integrar aquests diferents usos que té a dia d'avui l'espai de la Marina de València, no? Però no ha passat.
Mira, moltes de les coses que dius, i és probable que, igual, jo no conec en profunditat aquest Saló Nàutic de València, conec una mica el de Barcelona, però moltes de les coses que dius les subscric també en el Saló Nàutic de Barcelona. És a dir, és un saló que potser sí que té aquesta vessant més social, més de promoció de la vela i tal, però ara que fas referències als pescadors, la barceloneta, que és el barri mariner de tota la vida, ha quedat amagada darrere de les embarcacions més grans, més presumptuoses, de més diners i més fatxendes que hi ha a tota la zona del Port Vell. I els pescadors de la barceloneta, doncs també és veritat que hi són i que no estan provisionals, però que precisament aquells dies parlàvem amb gent que hi treballa, la Cristina Caparrós, i ens explicava que, bueno, doncs això, que estan també en un racó, molt amagats, que és probable que vist des de fora es vegi diferent el que jo estic explicant ara, però que expliques coses, Àgueda, i que són comunes a Barcelona, a València, i crec, em sembla, que a tot arreu.
Sí, que hi ha paral·lelismes. També això, també les oportunitats estan per aprofitar-les, i esta era una molt bona oportunitat perquè damunt la situació de la gent de la cofradia de València està permanentment als mitjans perquè estan travessant una sèrie de dificultats, i haver sigut, encara que només haguera sigut el gest,
ja
haguera sigut alguna cosa, no? Perquè després, bé, tots els salons nàutics tenen coses criticables que no tenen a veure moltes voltes en la mateixa estructura de salons, sinó en com està organitzat el món com està organitzat l'accés de la gent a la mar pel que fa a l'oci, no? Perquè sí que veiem, en este també hi ha moltes activitats que el que busquen és apropar la vela lleugera, el kayak, el paddle surf, la gent podrà anar-hi a provar gratuïtament, però després, a l'hora de navegar, a l'hora de la veritat, o tots els cursos que es fan per als xiquets, de vela, per a que s'inicien, qui pot continuar després practicant aquest tipus d'esports? No? És la pregunta que ens hauríem de fer sobre l'oci nàutic i com està encarat així. Per això, a part d'aquestes deficiències que tenen a veure, ja dic, amb certa sensibilitat cap a sectors i cap a barris, i cap a alguns barris, que veiem a salons nàutics, després està el problema gran i estructural sobre com enfoquem l'oci marítim.
Doncs jo crec que aquest tema que apuntes té entitat per ell mateix com per reflexionar-hi un dia amb tranquil·litat i amb diferents actors, si et sembla. Et sembla que ho fem més endavant, Àgueda?
Em sembla perfecte.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos fet aquesta reflexió, i si et sembla, la setmana vinent tornem a connectar.
Vinga, gràcies a vosaltres. Bona vesprada i bon pont.
Igualment, i bona setmana.
El FAC, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Es feien públiques i públics els resultats de l'estudi sobre el peix blau a la Mediterrània nord-occidental, un estudi fet entre investigadors de l'Institut de Ciències del Mar i l'Institut Espanyol d'Oceanografia. Isabel.
La conclusió principal a la qual han arribat els investigadors és que no hi ha una davallada notable de la biomassa del peix blau, tot i que sí de la mida d'aquest peix, que ha disminuït, diuen, considerablement, i això ha acabat afectant a la reproducció de dues espècies com són la sardina i el saitó. De fet, fa unes setmanes la investigadora Marta Coll ens ho detallava.
Per una part, sabem que les poblacions són més joves de les dues espècies, que una part dels peixos que hi ha al mar es pesquen abans que es puguin reproduir per primera vegada. Que clar, això és important, perquè no se'ls deixa una part, no dic tota, una part no es pot reproduir abans de que es pesquin. També sabem que la talla de primera maduresa ha baixat, o sigui que els peixos es comencen a reproduir abans perquè aquests individus grans no hi són, i per tant la mitja de la població ha baixat. I també, sobretot per l'anxova, ha disminuït una mica el creixement. I també hem vist que la condició del propi cos dels peixos també ha baixat, o sigui, estan més primers i estan com més magres. Doncs tot això té una sèrie de conseqüències molt importants, a la reproducció com al creixement.
En el cas de la sardina, segons Coll, la principal explicació de la mida d'aquesta espècie va estretament lligada a la sobrepesca que ha tingut tant històricament com actualment. En el cas del seitó, però, assenyala que hi ha altres factors que també tenen una important incidència.
A nosaltres el que l'estudi ens sembla indicar és que per la sardina, perquè veient com creixen, sí, no trobem, sí que trobem una lleugera reducció del que és el creixement, o sigui, una espècie amb una, o una sardina, un individu de sardina amb una longitud igual ara és una mica més petita, o sigui, és una talla potser un 2 o un any 2 o un any 1, com del que era 10 o 15 anys abans, però aquesta reducció tan gran no la trobem. Què voldria dir? Que per la sardina, que no hi hagin individus grans, estaria més relacionat amb que històricament doncs, potser s'han pescat i no arriben. Es pesquen abans que arribin a fer-se grans. En l'anxova trobem les dues coses. Per una banda trobem que sí, que hi ha una part molt important que es pesca abans que siguin grans, però també hem vist que l'anxova creix menys. O sigui, l'anxova que abans tenia 11 centímetres i que potser pues, tenia un any, doncs ara té 11 centímetres i potser té una mica menys.
La metodologia utilitzada per l'obtenció dels resultats s'ha fet en col·laboració del sector pesquer, tant en els embarcaments com en enquestes i també amb l'aportació de dades de captures dels propis pescadors. El plantejament de les propostes de gestió alternativa ara és el següent pas que es plantegen des de l'Institut de Ciències del Mar.
Què ha causat això? Doncs, home, sabem que hi ha hagut a nivell històric, segurament, continuament, un impacte de la pesca elevat. Això què vol dir? Que la mortalitat per pesca en individus grans ha sigut molt important a nivell històric i que ara la mortalitat per pesca d'individus petits és molt gran. O sigui, hi ha tots aquests individus que abans de reproduir-se doncs ja s'estan pescant. Això ho sabem. I hi ha tota una sèrie d'avaluacions que es mostren que amb la quantitat de peix que tenim en l'actualitat en el mar, la mortalitat per pesca que li estem posant en l'actualitat no és sostenible. Estem sobreexplotant el recurs tal i com ara està. Potser si el recurs estigués com fa 10 anys no l'estaríem sobreexplotant. Però com el recurs ha disminuït molt, és més petit, doncs ara sí, doncs està en una situació complicada pel tema pesca. Què ens ha portat en aquesta situació? Pues no és només la pesca, òbviament. També hi ha una sèrie de factors ambientals adversos o de condició, perquè tot aquest estat de condició que els organismes no estan en bon estat, això també reflexa un impacte negatiu de l'ambient.
Doncs aquestes eren les principals conclusions a les quals arribaven des de l'Institut de Ciències del Mar, com comentàvem amb la investigadora Marta Coll, les primeres conclusions, i ara, tot seguit, doncs, seguiran treballant i seguiran estudiant quins són els factors que influeixen en aquesta davallada de mida d'aquestes espècies.
Doncs anem a veure si aquesta visió coincideix amb la que tenen els pescadors en el seu dia a dia. Gràcies, Isabel.
Fins ara.
Marxem cap a Vilanova i la Geltrú. Ivan Fernández.
Doncs sí, perquè la confraria de Vilanova doncs, és una de les confraries del país que en tres mesos les captures de peix blau han baixat, et poso un exemple, dels 90.000 quilos capturats cada setmana als 5.000. Per tant, estem parlant d'una quantitat molt considerable. Com els afecta? Podem preguntar-li al patró major de la confraria de pescadors de Vilanova, Jaume Carnicer. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Com us afecta això, Jaume?
Pues positivament. Ai, perdona, negativament. Ja no sabia ni si tenia que dir positiu o negatiu. No, home, està clar que negativament, no? Que hi hagin aquestes captures aquests últims temps pues, afecta molt negatiu en tot el sector. No cal dir que aquestes captures són ínfimes amb el que es portaven fent. Per més que s'anomeni sobrepesca i tot això, jo ho entenc, però també s'ha de pensar en el dia a dia que la gent no arriba a final de setmana, no de mes, no arriba a final de setmana.
Estàs d'acord amb l'estudi que escoltàvem fa un moment?
És curiós perquè jo vaig estar a la presentació de l'estudi i allà, o sigui, aquí veig que només es remarca molt la sobrepesca, es parla d'una part de la mortalitat per pesca, però quan allà van preguntar sobre quina era la biomassa del qual s'havia establert aquests estudis, segueixen partint la majoria de vegades dels estudis que hi ha gràcies a la pesca. Llavors, si no sabem exactament quina és la biomassa general que hi ha de totes les espècies, parlar de sobrepesca, sobreexplotació, sempre, des del meu punt de vista, sempre el més fàcil. Penso que hi ha molts més factors, penso que aquí ells també ho han dit, no? Que hi ha més factors, però que incideixin en que la sobrepesca sigui el principal, però si en 20 anys s'ha reduït la flota d'encerclament, sembla que a nivells dels 60 i els 70 de mitja tota Catalunya. Si hi ha problemes de sobrepesca, tranquils, que en 5 anys, com que no hi haurà barques, ja no hi haurà aquest problema. Llavors, a veure qui es carrega les culpes. Bàsicament, bueno, no sé, si voleu m'extenc més, però així com...
Mira, ara em recordaven, Isabel, que és veritat que jo en aquell moment també li vaig preguntar sobre que l'estudi que s'havia fet es feia en base a les captures. No era un estudi, un informe independent de les captures dels pescadors, i que ella en aquest sentit donava la raó, sentia aquesta afirmació sense entrar en més detalls ni ampliar la informació. És a dir, que és veritat que ells mateixos reconeixen que és en base al que vosaltres aporteu i no és un estudi independent.
Exacte. A veure, si ens basem en què han anat capturant els últims anys els vaixells de pesca d'encerclament, està clar, l'estudi marca això, no?, que cada vegada hi ha menys captures, que les captures, a més, són més petites, com molt bé ell ha explicat, o com ens van explicar el dia que vam estar allà a la presentació, el que ha explicat, no?, que l'anxova...
Sí.
No sé si al final s'entés gaire bé, senzillament són enanites. L'anxova que agafem és enanita. Si abans aquesta anxova pues, feia aquests 11 centímetres, els creixia en un any, ara resulta que en un any no creix 11, arriba als 8 i mig o una cosa així. Amb el que representa, doncs, que fent el mateix temps són més petitons, els hi costa molt créixer, agafar aquelles mides que antigament n'hi eren. Llavors, allà es va explicar diverses coses més, no?, de que hi ha unes dificultats tant de l'alimentació, a l'hora que s'alimenten no s'alimenten tan bé, amb el que s'alimenten no és tan bo, llavors pues, creixen menys. Bueno, tot són coses, no?, si vas sumant... Ja no... Digues.
No, dos qüestions amb això. Per una banda, recordo que ara fa uns mesos coincidia amb un pescador d'Almeria al port de... Bueno, al port d'Arenys, en aquest cas, era on vam coincidir, i havia pujat d'Almeria, estava amarrat al port d'aquí, perquè en Almeria no havia pescador azul, ni sardina, ni anchoa, i que resulta que aquí teníamos mucha. Y quan li vaig preguntar, hombre, ¿cómo es que aquí hay mucha? Em va dir, no, pues no sé, porque ahora toca aquí, luego, pues quizá, a la banda ella, quizá dentro de unos meses tenemos nosotros mucha y aquí no tenéis ninguna, o quizá pues lo tienen en, yo qué sé, en el Empordà. És a dir, com donar-me a entendre que no es coneix molt bé el motiu pel qual sembla que el peix blau va canviant de zona... sense massa motiu aparent. Aquesta és una, i ja t'ajunto l'altra. La incidència de la tonyina, que els pescadors també ens han parlat alguna vegada, és a dir, t'han protegit la tonyina, i la tonyina s'està fotent tot el que troba pel camí, entre els quals la sardina i el saitó.
Sobretot la sardina i el saitó, per dir-ho d'una manera més directa. Ja. És el seu principal aliment, si és veritat. El tema de la tonyina ja fa molts anys que es demanava que s'eliminés el pla de recuperació, perquè els que treballàvem al mar doncs, veiem la incidència de les tonyines amb una activitat molt més elevada del que els últims 20 anys. Veiem tonyines per totes bandes i això no és normal. Agafant-te el que et deia l'altre, quan es va presentar l'estudi, potser portàvem llavors 3 o 4 mesos, o 5, potser m'allargo molt, però així de memòria, 3 o 4 mesos que aquí es començava, havia augmentat bastant les captures respecte als anys anteriors. Llavors, el que diu vostè és tot verídic. Aquests anys ells agafaven molt més peix blau, tant sardina com saitó, no se'ls hi passava pel cap sortir d'allà per res del món, perquè allò és casa seva, i ens hem donat compte pues, que des de que s'ha presentat l'estudi va resultar que les captures d'aquí van augmentar d'una forma considerable, les mides també van augmentar una miqueta, i teníem tota la gent, tant de la Comunitat Valenciana com de Múrcia, fins i tot d'Andalusia, que anaven pujant per munt perquè ells allà feia molt de temps que no agafaven un peix. Et dona a entendre una miqueta de que aquest peix es belluga molt, i bueno, jo si m'haig de guiar per algú, per lo que he anat veient amb les altres espècies que conec més, quan una espècie es belluga és perquè no té halato. Si no té menjar, fot al camp d'un lloc i busca menjar en una altra banda. Això és el que fan el 90% de les espècies. Que resulta que després ve un científic i em diu que el saitó i la sardina no funcionen així, m'ho creuré, però en definitiva, com s'han comportat la resta d'espècies, com els pops, que cada vegada estan més lluny de la costa i tot això, jo puc entendre que si han marxat d'allà és perquè, pues, pel que sigui, allà ha disminuït l'alimentació i han anat tirant cap on han trobat, bàsicament.
Pregunta tonta, ja sé que quedaré fatal, però què menja una sardina?
Una sardina menja una cosa que es diu plàncton i fitoplàncton, que això sí que et sona, oi?
Correcte, per tant, empobriment de les aigües, eh?
Exacte. A llavors, aquí entren moltes coses que s'han dit, la disminució de l'oxigen, l'acidesa de l'aigua, que fa que aquest plàncton i aquest fitoplàncton encara els hi costi més proliferar en determinades zones, depèn del que plou, depèn del que baixa pels rius, que també els hi serveix amb ell d'aliments, les petites cèl·lules i tot això, això és el que s'alimenta el plàncton i el fitoplàncton. Llavors, si aquí hi ha aquesta disminució, es pot entendre això. I veig que no us heu ficat, bueno, el tallo, no us he explicat el tema de la boca de la sardina amb el seitó. Amb aquest aspecte, el seitó té menys problemes d'alimentar-se perquè la boca del seitó és més gran que la de la sardina. I això és una cosa que em va quedar quan ho van explicar a l'estudi. La sardina, al tenir la boca més petita, li costa més de menjar, senzillament per això. Perquè el seitó tenir més facilitat per tenir una amplitud de mossegada, de boca, com vulguis dir-lo, li és més fàcil alimentar-se que no, quan són molt petitets, parlem, que no pas la sardina, i és una d'aquelles coses que em va quedar gravat, volem dir, anem-nos acostumant que la sardina cada vegada serà el bé més preuat del blau i que el seitó li serà més fàcil només per la diferència de, com ho explico, això, d'amplitud de boca. Sí, exacte. Correcte.
Per tant, si aquests s'alimenten de plàncton i aquests peixos s'alimenten altres peixos, estem a la base de la cadena tròfica. És a dir, si aquests no hi són, el que hi ha per sobre va pitjor, va malament.
Ni més ni menys, sí, com tot. Ja, bueno, si sabem com funciona la cadena, a la que falla un dels nivells, la dificultat amb els que venen per sota cada vegada incideix d'una forma més gran, no? Doncs, bàsicament és això, és entendre que això és el principi, si es trenca d'aquesta manera, pues, i les incidències que pot tenir a la resta d'espècies o a la resta del medi poden ser d'un fort impacte, està clar.
Et t'has de preguntar ara i la responem després de dos quarts, si et sembla, eh? Però
perfecte.
Tinc la sensació de que sempre que parlem de pesca, de sobrepesca, de la presència d'animals més o menys, sempre es parla com si ens ho miréssim des del port, és a dir, com si estiguéssim mirant al mar i anéssim dient, pues és que hi ha menys, és que n'hi ha... No hi ha ningú que salti a l'aigua realment i faci un estudi com Déu mana. Tinc aquesta sensació. Si vols, la seguim comentant després, vale? Ho deixo aquí i després de dos quarts ho responem, vale?
Perfecte.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Els barats en escabeig, mai més no podré dormir, els llençols. sol semblen d'argent, les factures de la llum, el carret per anar a comprar, m'he deixat les claus al pany, tant de bo fossis aquí. Ja no escolto cap cançó, ja no parlo mai de tu, tot ho deixo inacabat, cada dia em rento el cap. Ai, 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 ja no sé dir, cada lletra fora va. Ai, 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 no surt la veu, tant de bo fossis aquí. Ai, 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 ja no sé dir, cada lletra fora va. Ai, 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 no surt la veu, tant de...
Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Sobre la, bueno, la situació del peix blau a la zona de la Mediterrània, a la nostra zona, a les nostres costes, i arribava jo a dos quarts fent aquesta reflexió en veu alta, Jaume, no? que és com aquell que diu l'aigua està caliente i s'ho va mirant però sense posar-hi la mà, no? Sí, sí, està caliente, però no ho comprova. Jo quan parlem de la Mediterrània i de la sardina i de la sobrepesca, tinc la sensació d'això, que ens ho estem mirant des de dalt i en l'aigua està caliente, però ningú fa la mà.
Bueno, és que aquests són els estudis que realment costen, vull dir, basant-te sempre d'estudis que tens sobre paper, que és el que es va vendre ahir o el que es va vendre abans d'ahir o el que es va vendre fa 12 anys, és molt fàcil treure conclusions. Però aquí s'han de sumar diverses coses, eh? Has de treure les conclusions, però pensant que a dia d'avui tens els vaixells que tens, quants vaixells tenies X anys enrere, i en canvi el que no sabem mai és de lo que extraiem, què queda? Això és el que tu dius, no? De que sempre tu mires des de dalt o des de fora. Hòstia, el mar és maco, el mar, però no sabem exactament què hi ha dintre. Això seria la gràcia per poder, després a l'hora de fer els controls, de si s'ha de capturar més o si s'ha de capturar menys, o per poder establir aquests controls per no anar a una sobrepesca que no sigui sostenible, doncs saber amb què comptem. I això és la cosa que ens falta saber, cosa que altres comunitats pues, han aconseguit saber-ho, i des de que ho van aconseguir més o menys tenir, no tens mai la certesa exacta, no? Però tenir uns controls molt alts de la biomassa, a partir d'aquí han pogut, bueno, pues, han millorat molt. Parlo de zona del nord d'Espanya, eh? Cantàbria, País Basc, sobretot, les UPPs d'allà pues, han fet uns estudis i uns treballs molt ben fets que precisament el grup de pescadors d'encerclament fa 7 o 8 mesos o un any van estar allà dalt i van estar veient com funcionava l'organització de productors d'allà i se'n van donar compte de que és molt més fàcil treballar quan saps el que tens dins de l'aigua que no quan tens que anar-t'ho imaginant o fent uns càlculs que mai són exactes ni aproximatius.
Anem a conèixer més opinions. Daniel, ens anem cap a Tarragona.
Sí, perquè també la crisi del peix blau també afecta en aquest port, el de Tarragona. De fet, va ser un dels més importants en la pesquera del peix blau a Catalunya i, malauradament, la crisi que segura especialment els anys 2016-2017 va fer que moltes embarcacions s'acabessin desballestant. Ara mateix, al port de Tarragona n'hi ha 10, de les quals 4 no són de Tarragona ciutat, sinó que són dues de l'Ametlla i dues de Cambrils. Com s'està vivint aquesta situació també és delicada, perquè han baixat les captures aquest 2019, sí. Per tant, també han baixat els ingressos, i fins i tot ens comenten des de l'Associació del Peix Blau de Tarragona que hi ha embarcacions que no han pogut comptar, és a dir, que no han pogut fer el repartiment de les nòmines entre els treballadors. Ens ho explicarà el seu president, l'Agustí Rillo.
Agustí Rillo, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ara ens ho explicava el Daniel, la situació, per tant, és dramàtica per moltes o per algunes embarcacions.
Que sí, bueno, és problemàtica per tots o per algunes, per tots. Ja portem 3 mesos que hi ha una crisi, però total aquí a Tarragona. No es vivim trobant perquè hi ha hagut crisi, però, bueno, del que el peix és més jove, de que les ventes del peix no tenen valor, coses així, però és que ara no tenim ni peix i no veiem prospecció d'aquest entorniment de peix perquè veiem que hi ha moltes coses rares a la mar. Sobretot que hi ha una sobrepesca, això que la sobrepesca, aquí cap pescador, crec jo que cap pescador de la província de Tarragona ni ningú del Mediterrani nostre no ha fet cap sobreexplotació de fa moltíssims anys. I la prova és que tenim el que és el mar del Golf de Sant Jordi i el que és Sant Carles de la Ràpita i el que és aquí el cap de Salou, així en direcció a l'oest, que fa ja 7, 8, 10 anys que poc s'hi pesca. Se pesca moltíssim poc i no trobem cap peix. I què has degut això? Que no es fan els estudis corresponents? Bueno, pues pot ser que sí que sigui això. Però no té cap culpa de que no tinguem peix perquè no es facin estudis. I jo, més que real, que el culpo d'això és que hi ha una massa super fabulosa que està... És una cosa immensa de tonyines. I les tonyines mengen molt. I com més tonyines hi haurà, menys sardines i tot tindrem. I és el que, jo crec que el que no està passant ara és això, que bueno, és el que tenim. Però el problema no és que no tinguem això, és que la crisi que tenim és que els mariners no poden menjar i és que tenim l'arca, tampoc podem pagar. A veure què hem d'aclarir aquí, com s'aclareix aquest assumpte. I a més no veiem que les autoritats estiguin a l'altura, perquè vas a parlar amb uns homes que siguin igual mateix que aquí, i quan parles amb ells, les solucions és que, clar, s'han de fer estudis, que si és la tonyina, que són cicles del peix, jo tot això porto massa vist aquestes coses, no? Tinc 72 anys i he vist massa coses. M'he tocat anar moltes vegades a Madrid i sempre sos amb copet a l'esquena i no passa res. I la Generalitat, doncs, bueno, ni que ara ja sembli que la cosa vagi millor, però tampoc no tenen solucions, perquè les solucions no tenen sols que agafen tonyines. I com bé nosaltres...
Dic la solució. Aquesta és una de les hipòtesis que posem damunt de la taula tots just abans de dos quarts. Per una banda, la situació del peix, però també l'altra, la situació de la tonyina, que afecta, sens dubte, a la sardina i a l'anxova. La solució passaria, pel que sento, tant de tu com d'en Jaume, és que es fes una punyetera vegada, un estudi seriós i rigorós, no en base a el que vosaltres pesqueu, sinó un estudi independent a la pesca sobre la situació real de la Mediterrània de determinades espècies, bàsicament tonyina, sardina i seitó.
Creo que sí, que és correcte això, però clar, van passant els dies i nosaltres hem de menjar. Quina solució tenim nosaltres en aquests moments? No tenim cap de solució. Si agafem alguna tonyina algun dia per mala sort, dins de l'art, el temps de deixar anar. I això és una cosa que és una aberració. O sigui que nosaltres, que mai havíem agafat tonyines o que havíem agafat una tonyina cada cert temps, no els vam acabar nosaltres les tonyines, Els que van acabar les tonyines van ser els que anaven a pescar a la gran flota. Nosaltres amb un tros de sàrcia no s'acaba la tonyina. La tonyina s'acaba els que anaven a agafar les tonyines de veritat. Tota la flota que havia francesa, els grecs, els italians, els espanyols, que siguin. Però nosaltres el que no veiem, no té cara, està la mar sobrepoblada, i què fem ara? A on anem a tocar? Quina porta anem a tocar nosaltres?
Agustí,
o sigui, que uns, digues.
Ara fa uns mesos, i ho he explicat abans, vaig coincidir, en aquest cas al Maresme, aquí a Arenys, amb un pescador d'Almeria que havia pujat fins aquí, fins a més amunt de Barcelona, resseguint el peix blau i la sardina. Vosaltres és una opció que heu contemplat o que ho podeu fer? És a dir, de marxar a una altra zona on sapigueu que hi ha aquest tipus de peix per mirar de sobreviure?
Però si ens trobem a tots els deu igual, a Vilanova malament, Barcelona malament, a un lloc que s'agafa algú, però si anem tota la flota allò s'agafa algú, no es guanyen la vida, guanyen dues o tres barques, la vida és a Blanes, doncs pues bueno, per l'únic lloc que hi ha quatre peixos, però és que te'n vas per allà, mira que m'has dit, que va més un senyor del Merió o del Sur que te van vindre a buscar aquí dalt, seguint el peix, quin peix va vindre, no és perquè van vindre per aquí, perquè aquí es creia que es faria arribar i va tindre que marxar amb les butxaques buides. Ja. Però no hi ha cap peix a cap banda, tot el Mediterrani nostre està perdut. A què penses que agafen a Castelló? Si Castelló està agafant una misèria, que penses que no desapareixen en barca també a Castelló? Igual que aquí. I la banda del nord de casa nostra, o sigui, que aquí a Catalunya, el que no costa brava, això, que emboliquen, que es pensa la gent, que emboliquem
els gossos en llambrisses.
Amb la vaca, que tot això és que i fa posar malalt perquè veus que no veus cap solució per cap banda. S'han de treure les tonyines de la mar com sigui. Però de tot, és que veus per ocupar el caladero, no se l'ocuparan un dia ni un dia això. Aquí hi ha anys per recuperar el caladero, està trencat l'equilibri. Ja. Hi ha moltes tonyines i cada vegada que hi ha aquestes tonyines hi haurà més un peix blau.
Jaume, que em penses?
És que no hi ha altre remei.
Jaume?
Tu, el que està passant...
Sí, estic.
És el que penso jo, És la tonyina. I també...
Veure.
No, a veure, està clar que aquest problema cada vegada es va agreujant i que, com molt bé explica l'Agustí, pues, no és una cosa localitzada. Pots trobar el que explicava, no?, de que hi ha hagut zones on hi ha hagut una miqueta de repoblament. Imagina't com estem de bojos, que a la mínima que hi ha un mínim repoblament en una zona pugen de més de 800 o de 1.000 quilòmetres per venir a buscar si aquí a dalt hi ha alguna cosa o al revés, no? Aquesta no és la solució. Penso que quan nosaltres ja avisàvem fa molt de temps de que hi havia tonyines per totes bandes i no es canviava el pla de recuperació, aquí va ser un petit error. Ara el que hem de buscar és com resolucionar tota aquesta situació. S'ha de reconduir d'alguna manera, perquè si no, l'únic que passarà és que acabarà desapareixent aquest sector de la pesca i penso que no és interessant per ningú que això desapareixi.
Doncs faig una cosa, Agustí i Jaume, em prenc nota i ho preguntaré qui toca, no? Què pensa fer amb tota aquesta història. Agustí Rillo, moltíssimes gràcies, president, que vagi molt bé.
Gràcies, vinga, volia dir una cosa solament, si m'ho permeteu.
Sí, endavant, digues.
Ara mos toca la llum, d'aquí 4 dies tocarà el ressegament perquè es menjaran tot el pesc blanc que hi ha, ja està dit.
I tant.
Sí?
I moltes gràcies per l'atenció que he tingut.
No, escolta'm, quan tingui una resposta et truco a Agustí, d'acord?
Vale, moltes gràcies.
Cuida't, fins després, a reveure.
Adéu,
bona tarda. Jaume, ja ho saps, digues, Jaume.
No res, un salut i bona tarda, anava a tancar jo, però tanca-te igual.
No, faltaria més. Endavant, ja està, doncs, ja tot tancat. Un salut i bona tarda, gràcies, Jaume, a reveure.
Vinga, adéu.
Navega amb el Far.
I anem d'un sector que està en crisi amb un sector que està que tanca la temporada amb molt bons números. Parlem del sector dels creuers, sobretot els ports de Roses i Palamós, que han tancat temporada i que han deixat més de 57.000 visitants en aquestes dues zones portuàries del nostre país. Volem conèixer les dades i sobretot valorar-ho amb el gerent de ports de la Generalitat, en Joan Pere Gómez. Joan Pere Gómez, bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda.
I pel que veiem, bones dades del tancament de la temporada de creuers a la zona de Roses i també de Palamós, molts visitants.
Sí, estem molt contents, de veritat. Vull dir, hem consolidat el port de Palamós, en especial i Roses, com a ports realment de base creuers, i per tant, avui dia podem parlar de 56.700 creueristes. Per nosaltres és una fita molt important. Fa uns anys era un somni, avui és la realitat, i el més important, consolidat. Hem consolidat la xifra de 50.000 persones, i per tant avui estem parlant d'un 11% més, però bueno, per nosaltres són xifres espectaculars que demostra que la feina fins avui s'ha fet molt bé, la veritat.
A més, gent vinguda d'arreu del món, parlen les dades d'un 80% del Regne Unit, però també n'hi ha de nord-americans, d'alemanys, és a dir que són moltes les persones que escullen els ports de la Costa Brava per venir a passar les vacances, com a mínim uns dies, no? Un dia o dos.
Sí, realment el que dius tu, no? Sobretot hem de tenir en compte que el nostre mercat principal segueix sent el britànic, però després també tenim molt important creueristes, passatgers, turistes de l'Amèrica del Nord, d'Alemanya i d'altres indrets del món, i per tant això que estem fent no és altra cosa, no només com a ports, algú podria pensar que només estem potenciant el port, i no és així, sobretot jo crec que la gran encert d'això és haver creat la marca Costa Brava Cruise Ports, i aquí hem fet una molt bona feina amb el patronat de turisme Costa Brava de la Diputació de Girona, amb els municipis que directament tenen interès, com en aquest cas és Palamós i Roses, i tots a la mà hem tingut molt en compte que no havíem de potenciar només el port, el que estem potenciant també, sobretot, és tot el tema també de la destinació. Penseu que la gent, quan ve, no només ve als ports, molta d'aquesta gent agafa excursions, sempre a les excursions doncs la gent coneix, no, com explicava abans, coneix Pals, se'n va a Pere Tallada, se'n va a Puba, a Tossa de Mar, Girona, Platja d'Aro, Figueres, Empúria Brava, Begú, Besalú, Barcelona, Cadaqués, quan van a Roses, etcètera. Per tant, ho torno a repetir. Per mi l'important és que aquesta inversió que fem des de ports és una inversió de futur, és una inversió de país. El que estem fent és ficar en valor un país que tenim que és meravellós, en aquest cas la Costa Brava, i el que estem fent és mostrar-la a tot el món.
I un parell de qüestions jo crec que són també rellevants. Per una banda, la durada de la temporada de creuers, a Palamós, per exemple, ha tingut una durada de 7 mesos, és a dir, l'estacionalitat és molt llarga, i per l'altra, aquesta aposta que s'ha fet perquè Roses i Palamós siguin ports complementaris, és a dir, no es tracta de que competeixin entre ells, sinó que, de fet, Palamós, per entendre'ns, seria el capdavanter i Roses aniria complementant i tots dos junts farien un gran paquet, no?
Sí, tant nosaltres quan parlem de Costa Brava, Cruzport, de gent de Catalunya, tenim molt clar que el que hem de fer no és una competència en busca de la quantitat de turistes que teníem. El que estem fent és anem en busca de la qualitat, i per això pensem que el port de Palamós i Rosa se complementen completament amb aquesta dinàmica que t'explicava abans. Per això nosaltres estem potenciant molt la marca Boutique Ports, que és una marca que prioritza la qualitat dels ports petits. Per tant, tenim en compte que som un port petit, sabem que no podem competir ni volem competir amb els ports del gran mercat, amb el sentit de que tenen molts turistes. Nosaltres el que volem és tindre uns turistes que siguin de qualitat, que tinguin molt en compte que venen amb un paratge que són especials. Per tant, volem un turisme sostingut i sostenible. I amb això estem invertint. Per això és una xifra importantíssima, no? Hem de pensar que el 70% de les companyies que han vengut són companyies de luxe. Amb això demostra que realment la marca Boutique Ports està sent una realitat i l'estem prioritzant, i crec que ens està donant molts de fruits. Una cosa molt important d'explicar també és que estem promocionant això dels creuers i els turistes, però en unes èpoques de desestacionalitzar. Per exemple, al mes d'agost i juliol no cal que a Palamós i a Ros i a Costa Brava vinguin molts turistes, perquè ja els tenim. Però estem molt contents perquè realment, per exemple, el mes de juny i octubre són els mesos que tenim més creueristes. Per tant, el que estem fent és desestacionalitzar, i això és importantíssim perquè la gent ho agraeix molt. I després, tal com tu dius, ja tenim temps per parlar-ne, però crec que el premi a la feina ben feta és que la pròxima primavera tindrem aquí a la Costa Brava, tindrem l'Assemblea General de Metcruz, que és l'assemblea a la qual estiran tots els ports de creuers de la Mediterrània, del Mar Roig i del Mar Negre, i a més amb totes les seues línies de creuers i amb els operadors. Per tant, demostra que realment aquesta feina que portem feta des d'uns anys cap aquí se mos està premiant, i la línia és la correcta, i per tant, com a gerent de ports, estic molt satisfet de la gent que fa temps va apostar per això i que avui en dia s'està veient que ha sigut un èxit.
Doncs felicitem aquesta gent i aquest col·lectiu. Ara sí, Joan Pere, gràcies, que vagi molt bé.
A vots, com sempre.
A reveure. Doncs després d'escoltar en Joan Pere Gómez, si us sembla, com cada dimecres a aquesta hora, ens agrada ampliar el diccionari mariner, ja que hi som posats a parlar de mar i de navegació, o el far, fa setmanes que hi anem introduint paraules. Avui aprenem terminologia marinera amb el nostre escalenc, en Jordi Piqué.
Terminologia marinera.
Hola, molt bona tarda. Doncs tornem a estar entre vosaltres per oferir aquestes paraules, algunes d'elles especials, característiques de l'escala, però en definitiva són característiques especials de les viles marineres. Una d'elles és reganar. Primerament hem de dir que pot ser la segona síl·laba amb A, o també pot ser amb B. En aquest cas hi trobaríem la U per fer el so corresponent. Hi ha diverses definicions. Una d'elles diu que és anar en barca, a hora foscant, a les fosques, per la badia i seguir la desembocadura del rec. D'aquí vindria, doncs, la paraula reganar. Per després pescar, després d'una tempesta. I és perquè després de la tempesta els peixos s'agrumen a la desembocadura perquè allà hi troben menjar. Amades va recollir també el verb reganar a la badia de Roses i li va atribuir el sentit de pescar a l'encesa amb una variant que seria pescar amb fitora de nits amb llums. Els filòlegs van estar d'acord que s'usa també la paraula reganar a la península del Cap de Creus, limitant-se a dir que seria pescar a la vora de la costa. Aleshores, amb edicions, com que pescar amb fitora es pot fer sobretot a les caletes, però no és pescar l'encesa, van pensar que les definicions tenien algun element de veritat que devia ser en comú. O sigui, pescar vora les reganes o caletes rocoses i que de vegades es fa de nits i amb llum. Abans d'explicar la següent paraula, voldria llegir un fragment d'un escrit d'en Josep Pla, allà on t'explica de forma molt poètica, i diu així: quan canta el rossinyol i les cireres s'acoloreixen, es produeix en el mar el gran temps del peix blau, el temps de les sardines, de les anxoves, dels barats, que en temps de primavera són inoblidables. Sí, ja que parlem de peix blau, doncs aquí voldria explicar la diferència que hi ha entre el seitó, el bucaró i l'anxova. Com tot el peix blau, el seitó és gras i molt saludable. El nom científic del peix seria Engraulis encrassicolus, i el nom més popular és el de seitó, que és com s'anomena el País Valencià i també a Catalunya. Si es conserva en sal, se l'anomena anxova. Si es fa amb vinagre, col·loquialment s'anomena bucaró. El fet que la preparació més antiga i popular sigui en sal ha fet que el peix fresc també se l'anomena anxova. I un altre dia doncs tornarem amb una altra paraula relacionada també amb el món mariner. Fins aleshores, doncs, adeu-siau.
Doncs ja sabem la diferència entre seitó, anxova i bucaró. En tot cas, la setmana vinent seguim aprenent més terminologia marinera.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I després de parlar de peix i després de parlar de pesca, volem acabar el programa, com fem sempre, sabent i coneixent el preu del peix. I per fer-ho, avui ens anem cap a la cofradia d'Arenys de Mar amb en Josep i l'Isabel González. Què tal, Isabel?
Què tal? Molt bona tarda. Doncs, evidentment, seguim parlant de peix com no podia ser una altra cosa aquí al nostre programa El Far. Haig de dir que aquí a la confraria d'Arenys l'activitat, quan hem arribat, doncs encara seguia una miqueta. Ara ja s'ha tranquil·litzat, ara ja marxen els últims peixaters. I ara en Martí, evidentment, en Martí Cadellans, ens dirà que no. Però comença a bufar una miqueta de vent. No és res, però... Veus? Potser és la preparació pel que pot venir demà o divendres, que diuen que ve una petita, un petit canvi de temps. Martí Cadellans, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Una miqueta de vent pot ser el preludi d'aquesta mitja borrasca que ve demà?
Sí, una borrasca, però no, pensava que seria la borrasca més potent i no és, una borrasca petiteta. Vull dir que pensem que no farà massa cosa, però alguna de vent i potser d'aigua farà també.
Bueno, estarem atents al que pugui fer demà. En tot cas, el que ens importa és saber com ha anat aquesta setmana i especialment avui dimecres, com ha anat la pesca.
Aquesta setmana, normalment hi ha dies, setmanes i dues setmanes, exactament. Però bueno, aquesta setmana ja hi ha hagut bastant, hi ha hagut sardines, seitó de matins, barques de 200 caixes de sardina, 200 caixes de seitó, 50 caixes, 70, 80... barques que avui no han calat de la sardina ni seitó, però hi ha barques que han portat 200 i 100 i 120. Bissos, també hi ha hagut baies calades de 200, 300 caixes de bissos, que són, diguem-hi, a cavalla, que diuen no és barat, eh? No és barat, però diuen la cavalla del sud, vull dir que no es paga com el barat, perquè el barat es paga 7 o 8 euros al quilo, i això el bissos es paga 10, 9, 8 euros la caixa, en sentit. També hi ha hagut durades, tota la setmana al matí bastant de peix d'escata, variats, besugos, dorades, servioles, que són les aletxes, i quatre calamarsos, i a part també al matí i la tarda tot ple de sonsos. Normalment estan pescant els sonsaires bé, passa que el preu ja s'ha baixat una mica més, eh?
Què és, ha baixat una mica? A on ens situem?
Sobre 4 i 3 euros ja ha baixat,
ja ha baixat
una mica, perquè són un pèl més grossos, eh?
Val, aleshores notem aquest augment de la mida també en la davallada d'aquest peix. Em comentaves abans fora de micro que el que hi ha hagut avui especialment menys són els escamarlans.
Sí, els escamarlans que passa que no passa plaça bon temps per les correntines o el que sigui l'escamarlans, però que també van més a la gamba blanca les dues o tres barques que són més especialistes amb els escamarlans, perquè en troben més de gamba blanca, que és la gamba aquella que va blanca que va a 30 euros, 27, 28, 30, que agafen uns 30 o 40 quilos diaris de diverses mides, i el lluç, i les bròtoles, vull dir que van això que ja veu més pesquera.
I la gamba vermella com l'hem tingut avui?
La gamba vermella hi ha hagut un desfàs, perquè es pensava que potser n'hi hauria més avui, perquè la cinera ahir mateix també va portar bastant, 15 de petita, avui n'ha portat 18 de petita, a mitjana va perdre una 10 ahir i avui 8, i la grossa 4 ahir i avui 3. Però les altres barques han fallat una mica, no han agafat potser la Montseny, la meitat d'ell, si aquesta la cinera va agafat 70-80 quilos, el Montseny ha agafat uns 50 quilos, per dir un exemple.
I això ha fet pujar una miqueta el preu o ens hem mantingut?
No, la gamba té tendència aquests dies a aguantar-se bastant bé. El que passa és que la petita, hi ha més quantitat de petita altra vegada, sembla, que se va sobre 22, 24 i 21 euros, i la mitjana jo he tingut a pagar ara a l'última hora, la cinera molt maca, sobre 50 euros la mitjana, i la grossa ha anat a 70.
Déu-n'hi-do, per tant, són preus que ens mantenim prou bé, eh?
Sí, no s'aguanten bastant bé els preus de la gamba, totalment, eh?
Trobem a faltar alguna espècie, Martí? Calamarsos, em comentaves, els d'arrossegament no n'han agafat, però sí que n'han agafat de putera.
Perquè en l'arrossegament, avui justament els barcos d'arrossegament, els que van per la part de més aterrats, a buscar de molls i tot això, no hi han anat. Han anat més cap a la part de fora a buscar raps, a buscar lluç, i clar, no han agafat. Ara, avui els calamaraires aquesta nit, els de putera, les barques, hi ha hagut barques de 8, 7, 9, 10 quilos de calamarsos, hi ha hagut unes 15 cuetes o 20 cuetes de calamarsos de putera, en sentit.
I el preu?
El preu s'ha aguantat bé, 24, 25, 23, o grossos a 20, s'ha aguantat molt bé el preu.
Prou bé. Per tant, qui ens estigui escoltant ara, que sàpiga que té de tot, pot anar a comprar qualsevol espècie de peix que ho trobarà.
Sí, normalment aquests dies, pel test que estem treballant, i vull dir, tothom, hi ha peix de tota classe, en sentit.
Doncs ja ho sabeu, no hi ha excuses per no anar i fer un bon sopar amb peix. Martí, ja així acabem. Amb què sopem avui? Què ens podries dir que seria un bon sopar?
Si un bon sopar seria un llangostí o gambes o escamades.
No, ja, però alguna cosa bé.
Sí, gràcies.
Una cosa, bueno, aquesta és una opció, l'opció B, el pla B.
Home, calamarsos també, per dir-te un exemple, que també n'hi ha ara de putera molt macos. Ahir vaig comprar també jo de putera, avui també n'he comprat, i demà també he comprat uns 30 quilos de calamarsos, vull dir, i el lluç, que també és, aquests dies n'hi ha una miqueta, i el sentit, el peix de batalla ja no, perquè tots la batalla té massa... No és que tingui massa espines, però té espines, diguem-t'ho clar,
No, bueno, però es treuen, escolta, no facis mala fama, això. Les espines es treuen i punt.
Sí, però la gent no té tendència a... Ai, que hi ha un nen que no puc posar-li les pilles.
Que n'aprenguin.
Ah, exacte.
Va, molt bé, això segur.
Els acostumem,
Martí Cadallans, moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs ja només ens falta això, acostumar la gent a treure les espines. Home, que hi ha peix molt bo, que a vegades tendim a no comprar-lo per això, perquè fa mandreta. Escolta, no costa res.
I a més és molt econòmic, molt sa i molt recomanable. Avui sopem peix, va, m'ha quedat clar.
Vinga.
Gràcies, Isabel, que vagi molt bé.
A vosaltres, fins demà.
Fins després, a reveure. Doncs ja està, amb el Josep i la Isabel González, recta final al programa. Nosaltres ho deixem aquí. Tornarem a partir de demà a les 4 de la tarda, disposats a compartir plegats una nova edició del FAR. Us hem estat acompanyant des de les 4 i fins les 6, parlant de peix, de marisc i de tot el que té a veure amb el mar. Fins la propera!
El FAR. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La veu, l'home que va al pla Bruce Willis.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.